Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Ja és divendres i els divendres són dels animals. Són divendres ben animals aquí a COPE Catalunya i Andorra, amb aquestes converses veterinàries. El programa dels animals. Amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd, parlem dels animals de companyia, parlem de gossos, parlem de gats i de moltes més coses, i sobretot amb aquells que ens ajuden a entendre més els animals, aquells que els cuiden, i dels temes que ens importen i ens interessen. Avui, la veritat que tenim la sort de poder comptar novament amb la persona que ens va acompanyar i sorprendre una vegada més la setmana passada, fa 7 dies, des de Lladruc, la Roser Feliu. Roser, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per atendre novament aquesta setmana la nostra comunicació. Comencem ja el mes de desembre. Estem encantats de tenir-te aquí amb nosaltres, perquè la setmana passada parlàvem molt dels gossos de detecció i avui seguirem incidint una mica més en aquest tema, perquè és un tema molt apassionant, aquests gossos que fan tant per la societat, que fan tant per les persones. Volia jo preguntar quina és la diferència entre un gos de detecció de substàncies tòxiques o un gos detector d'explosius. Són les mateixes races? S'ensenyen igual?
Sí, normalment la raça no importa tant. Nosaltres seleccionem parlant més d'individus que siguin aptes per aquell treball. Llavors, el que sí que és veritat és que cada feina té la seva particularitat. Llavors, per exemple, els gossos detectors que en diguem productes enverinats, que per exemple poden ser verins que es posen al camp per capturar certs animals, és diferent del gos d'explosius. Llavors, normalment la marcació és similar en els dos, o sigui, la manera que té el gos d'indicar on hi ha aquella olor és diferent amb un gos que amb un altre, però és la mateixa manera de marcar allò físicament al mateix lloc, o sigui, la marcació que en diguem passiva, que és olorar i asseure's, però sí que és veritat que hi ha les particularitats pròpies de cada una de les especialitats.
Quin és més difícil d'ensenyar? El de substàncies o el d'explosius, o depèn de l'individu?
No, de
l'educador, clar.
Sí, depèn cada especialitat del que es demani. Normalment el gos d'explosius sempre és molt més complicat que, per exemple, el gos tractor de drogues, perquè el treball del gos d'explosius ha de ser encara més fiable, o sigui, en els dos casos ha de ser molt fiable, però el gos d'explosius pensem que pot haver-hi la vida de moltes persones en risc. Llavors, si, per exemple, el gos d'explosius, doncs, sense voler esternuda sobre el producte o sense voler-ho tocar amb la pota o frega amb el morro i pot donar l'explosiu, imagineu les conseqüències que pot tenir. Això, en el cas, per exemple, d'un gos tractor de drogues, no passa. És a dir, un gos detector de drogues, doncs, encara que toqui la substància, inclús que la mossegui, no és desitjable, però no corre tant de perill com podria ser el gos d'explosius.
Clar, i suposo que ensenyar-li a un gos que no toqui una cosa que, a més, l'estem animant a que la trobi, és una mica complicat, no?
Sí, has de fer el que en diguem un treball de control de la frustració. Llavors, normalment el gos d'explosius, quan troba aquella substància, doncs veiem que s'excita molt, que s'emociona molt, doncs que ell per si mateix doncs saltaria, correria, i en canvi el que hem de fer és el contrari, reprimir-lo, calmar-lo i dir, no, doncs ara t'asseus, ara t'estires, et calmes. Llavors, això és un treball de molt bon control de la frustració.
Parlant de frustracions, aquests gossos que treballeu vosaltres, aquests gossos de detecció, són gossos equilibrats o corren el risc de poder-se estressar o de tenir després complicacions de tota la feina acumulada?
Realment el gos és una feina que fa molt important, és una feina que també té molta responsabilitat, és una feina que en certs moments pot ser estressant, o sigui, pensem que els gossos viatgen, s'han de moure moltes vegades amunt i avall en transportir, han d'estar alguns moments tancats en aquests espais, llavors són gossos que viatgen molt, han de treballar doncs a vegades amb calor, amb fred, però aquí és molt important la responsabilitat de cada dia, de cada empresa i de la preparació que tingui, de cada servei. Llavors els gossos han de tenir un dret al descans, evidentment, han de tenir una bona dieta, han de tenir els seus moments de lleure, d'esbarjo, de poder desconnectar, de poder doncs, fer de gos de companyia. Llavors, si els gossos treballen, nosaltres els Lladruc treballem així, doncs amb respecte, amb empatia i amb un respecte absolut pel seu benestar, els gossos realment tenen molt bona qualitat de vida. I més, jo crec que particularment penso que encara els fa més feliços. O sigui, crec que un gos que està seleccionat durant generacions i generacions per treballar podrà desenvolupar de manera natural aquestes característiques que té, jo crec que és molt més agraït que no pas que estigui tot el dia, doncs, per exemple, tancat en una terrassa o vigilant simplement un xalet sol. Llavors, jo crec que els gossos de treball tenen molt bona vida en general.
Què li és més complicat amb un gos d'aquests? Trobar una petita quantitat de, no sé, de marihuana, de haixís, amb la butxaca d'una persona, o trobar una maleta amb 5 quilos d'aquests productes?
Clar, jo crec que el que és més fàcil pel gos és trobar grans quantitats. O sigui, pensem que com més quantitat hi hagi, més olor es desprèn. El focus d'olor, que és l'olor que cada vegada s'expandeix més. Llavors, normalment el gos és molt més fàcil per ell trobar grans quantitats que petites quantitats. Per dir-ho així, doncs, pel gos serà molt més fàcil trobar doncs, una furgoneta plena de substàncies il·lícites que no pas doncs, una petita quantitat amagada dintre una butxaca, dintre tres plàstics, una butxaca d'una persona. Llavors, realment el gos busca segons el volum d'olor, sobretot.
Els dolents, a vegades, intenten evitar això posant coses sorprenents, tapant aquestes substàncies. Funcionen aquestes actituds?
No, de cap de les maneres. O sigui, hi ha molt, també el mite aquest molt extès de que no, li posem certa substància o forrem aquesta substància amb dobles capes de producte X, etc. I llavors el gos segur que no olora i no ho troba. Això és mentida, i és mentida perquè nosaltres, els propis entrenaments que fem per preparar aquests gossos, ja fem tota aquesta mena de trampes. I entre nosaltres esperem que el gos falli en aquests entrenaments. Llavors, a vegades, doncs, emboliquem les substàncies i posem altres olors, compliquem l'alçada, compliquem la profunditat, compliquem la quantitat d'elements que posem. Llavors, realment, nosaltres totes aquestes possibles trampes que la persona dolenta, per dir-ho així, ha pogut fer, nosaltres ja els hem fet prèviament i ja els hem treballat i els hem preparat, de manera que la vida real això mai passa i el gos, per desgràcia, de la persona que porta la substància il·lícita sempre acaba trobant i sempre acaba marcant.
En cas de detecció de 2 grams, és el mateix premi que si es troben 2 quilos o hi ha més manyaga amb 2 quilos o menú extra? Com
no,
va això?
No és el premi segons quantitat, sinó el premi segons treball fet. De fet, això és molt important també premiar el gos quan no troba res. Per exemple, un gos d'explosius, toquem fusta, gairebé mai al llarg de la seva carrera trobarà res. No és com un gos de droga que contínuament estarà doncs, rebent l'olorant i estan pendents d'aquella substància. Llavors, és molt important també premiar el gos per la feina feta, més enllà de si troba o no troba. Si, per exemple, un gos d'explosius ha registrat tot un vaixell i ho ha fet molt i molt bé, tot i que no hagi trobat res, doncs el felicitem efusivament i li pensaríem que és el millor gos del món i que estem orgullosos de la seva tasca. Un gos de drogues, quan troba, evidentment, també li donem el seu premi, però si porta molta estona buscant i, afortunadament, no troba res, també el premiem. Llavors, no va associat el premi amb quantitat de trobada.
Bé, els gossos que detecten substàncies, està clar que treballen i s'ensinistren centrant-se en unes substàncies concretes, igual que els explosius, no? Suposo que estan acostumats a localitzar justament aquest tipus de substància explosiva, no? Però què passa amb els gossos que localitzen persones? Perquè, clar, les persones, cada una tenim la nostra pròpia olor, no?
Sí, el gos detectiu de persones hi ha de 2 tipus. Els gossos que busquen per l'olor de referència, com per exemple pot ser una persona, per exemple un avi, que se'n vagi d'un geriàtric, que es desorienti, llavors per exemple s'agafa un pijama, una peça de roba d'aquesta persona, es dona al gos a olorar i fa que busqui aquesta olor. Llavors aquest gos, el que en diguem, gos de recerca per olor de referència. En canvi hi ha, per exemple, el gos de recerca de persones, que el que fa és simplement trobar alguna olor humana. Llavors s'acota una zona i el gos pot marcar si hi ha aquesta olor o no hi ha aquesta olor. Llavors aquest treball és més complicat pel gos, jo crec, perquè no té aquesta referència. Llavors simplement el que fa és olorar els rastres d'olor i el que en diguem el trencament del terreny. És a dir, el terra té una olor concreta i un cop ha passat aquesta persona, aquesta olor es trenca. I aquest trencament d'aquesta olor homogènia que hi hauria en el terra és la que busca el gos. Això de vegades pot ser més difícil per l'animal.
Hi ha un plaç de temps o de distància per trobar la persona? M'explico. Si a mi em volen localitzar, cal que jo faci menys de X hores que hagi passat per allà o que hagi estat molta estona en aquest lloc per poder-me localitzar o és indiferent?
Clar, com més recent sigui el rastre, o sigui, com menys temps faci que la persona hagi passat per allà, més bon pronòstic té. Tot i això, hi ha hagut casos de gossos, sobretot de gossos de rastreig dels Estats Units, que porten un país amb molta tradició, que fins i tot setmanes després de passar la persona, encara que hagi plogut, que hi hagi hagut fang, el gos és capaç de buscar-ho. Llavors, també depèn molt, evidentment, de les condicions del terreny. Si no és el mateix un terreny d'un asfalt d'una gran ciutat amb milers de persones trepitjant que un terreny d'una muntanya perduda on gairebé no hi passa mai ningú. Llavors, també depèn de les característiques pròpies del terreny, la climatologia, l'humitat, l'altitud, tot això, aquests factors també poden influir. Però realment els gossos, per tant, el factor que tenen és tan brutal que fins i tot dies després de passar la persona per allà són capaços de detectar aquesta olor.
Aquests gossos detectors, com es posen, com es porten amb els altres gossos? Com qualsevol altre? Són més sociables? Són més independents? Com són?
Sí, cada gos té com una mica el seu tarannà propi, el seu caràcter propi, però sí que és veritat que els gossos de detecció han de ser capaços de treballar encara que hi hagi altres gossos. Per exemple, amb altres gossos detectors de drogues que treballen en la Guàrdia Urbana de Figueres, doncs a vegades ens toca treballar al mig d'un parc on hi ha altres gossos, o ens toca treballar a vegades registrant usuaris que ells mateixos porten els seus gossos. Llavors és important doncs, que el gos sigui capaç de treballar en qualsevol ambient i en qualsevol situació, encara que hi hagi gossos, encara que hi hagi doncs, multituds, encara que siguin espais amb sense il·luminació, molt estrets, o al contrari, espais amb molt de vent, molt oberts. Llavors, el gos ha de ser capaç de treballar en qualsevol repte que se li proposi.
Aquests gossos necessiten una alimentació concreta per desenvolupar el seu olfacte, no sé, vitamines o alguna cosa així, o no?
Sí, nosaltres el que fem servir és una dieta comercial, un pinso típic, un pinso sec, i llavors a part suplementem amb més proteïna. El que sí que s'ha demostrat és que a nivells alts de proteïna i de grassa millora la capacitat olfactiva del gos i milloren també la recuperació física. Nosaltres fem servir una dieta que és un pinso comercial, que és per donar energia, però per això suplementem doncs, amb carn, amb tonyina, amb proteïna, doncs, per exemple, amb bou, perquè els gossos doncs, puguin estar més forts, puguin ser més capaços de treballar i a part recuperin físicament abans de l'estrès, per exemple, doncs, un operatiu a la matinada, un operatiu amb molta fred, amb molta calor, llavors és més fàcil que recuperin.
Està clar que són gossos que han de tenir bona salut per poder treballar, no?
Exacte, sí, és molt prioritari la salut que tinguin els animals. I nosaltres, per exemple, cada any els fem radiografies de caderes, de colzes, d'esquena, els fem anàlisis de sang i anàlisis d'orina. Això com a protocol hi ha cada any. Llavors, evidentment, qualsevol mínim signe d'incomoditat, ni que el gos giri l'orella, que pugui ser una potencial otitis, una petita infecció de la vida, doncs això ja de seguida doncs el portem i el controlem i el vigilem. Llavors, és molt important que el gos estigui en ple estat de salut. Això seria com un atleta que dius, no, és que treballar lesionat o fer la seva feina és també de salut. És molt important que tingui molt bona qualitat de vida i que sempre tingui un estat de salut impecable.
Vosaltres a Lladruc sou especialistes i també ho sou en gossos de, teràpia. Com són aquests gossos i quina feina fan, Roser?
Sí, la veritat és que és bastant antagonista uns gossos dels altres. Gossos de teràpia el que volem és que sigui un animal molt tranquil, molt relaxat, molt sociable, i llavors aquest gos de teràpia nosaltres treballem en una escola d'educació especial i treballem també en un centre de dia, en un geriàtric. Llavors el que fem és que cada professional del centre fixa uns objectius, que poden ser físics o poden ser psicològics per la persona, i a través del gos doncs, podem ajudar a aconseguir-los. Per exemple, doncs, podem aconseguir que un avi millori la mobilitat de les mans posant pinces a l'arnès del gos, o podem fer que un nen amb autisme doncs, pugui expressar més les seves emocions assenyalant un comunicador que li porta el gos enganxat a l'esquena, per exemple. Llavors, important això, segons cada objectiu, cada usuari, se li fixa un objectiu i a partir d'aquí doncs, es fa la teràpia.
Aquests gossos, en molts casos, s'han de paciència, no? Realment fan una feina increïble, no?
Els gossos fan una feina brutal, tenen un autocontrol a prova de bomba, o sigui, ens hem arribat a trobar a la labrador la nit que una cadira de rodes la va trepitjar i la gossa ni moure's, o sigui, la gossa quedar-se amb cara, ui, m'han trepitjat, però sense fer cap mena de mal gest, llavors són gossos que tenen una paciència absolutament extraordinària. Per aquesta feina sí que ens agrada parlar més de raça, nosaltres funcionen molt bé els gossos de la raça labrador, el labrador retriever, que la gent popularment coneix com a escòtex, perquè són gossos molt tranquils, molt calmats, molt sociables, i són extremadament fàcils d'ensenyar, perquè són molt intel·ligents i tenen un caràcter molt dolç que fa que sigui molt fàcil treballar amb ell.
He llegit alguna vegada que també hi ha gossos que són capaços d'anticipar crisis de malaltia de persones humanes, no? En casos sobretot d'epilèpsia o de temes de sucre, no? És cert això?
Sí, això són gossos que en diguem gossos d'alerta mèdica. Aquests gossos són capaços de detectar els canvis que produeix la persona. Per exemple, si la persona té una baixada de sucre, que en diguem un punt de sucre, el que en diguem una hipoglucèmia, el gos és capaç de detectar aquesta hipoglucèmia quan canvia l'olor de la persona. O sigui, l'olor de la persona fa un olor diferent i el gos, en aquest moment que detecta aquest canvi d'olor de la persona, és el moment d'estirar-li doncs, la roba, guardar, rascar, de manera que la persona doncs, pugui controlar el seu nivell de sucre a la sang o inclús pugui demanar ajuda. Per exemple, hi ha moltes persones diabètiques que acabaven morint de nit perquè feien hipoglucèmia i se n'adonaven. Llavors aquests gossos estan preparats per, fins i tot encara que la persona estigui dormint, si detecten que el seu alè canvia, saltar sobre el llit, bordar, rascar, saltar sobre i fer molt de soroll perquè la persona es desperti i pugui regular. Llavors no és només un recolzament a nivell físic, sinó també moltes vegades a nivell psicològic. La persona doncs, es sent més segura, es sent més confiada i doncs, pot una mica doncs, treure aquesta angoixa que pugui tenir per la seva malaltia.
Bé, la veritat que aquests animals són dignes de medalla, però també és cert que els educadors que els han ensinistrat també, no?
Sí, realment moltes vegades en els gossos professionals, que en diguem, gossos especialistes, és un procés molt llarg i mai tenim la garantia. Nosaltres podem començar amb un cadell de 2 mesos i que llavors, pel que sigui, doncs ja sigui perquè el gos doncs té poca motivació, perquè el gos no ha sortit del treball, pel que sigui, doncs que llavors no pugui acabar de ser apte per aquest treball. Llavors, jo sempre dic que el treball d'ensinistrador no és un treball especialment, no s'ha de ser especialment virtuós, però sí que has de tenir les qualitats pròpies doncs, molt importants, com que siguis empàtic, que siguis coherent, que siguis molt pacient, molt voluntariós. Llavors sí que realment a vegades és un treball que pot arribar a resultar per algunes persones una mica frustrant. Els resultats no sempre arriben a la primera perquè estem en éssers vius.
Ara faré una pregunta pensant en caní. Aquests gossos que treballen en teràpia, mentre treballen ho fan amb mentalitat de sacrifici o ho fan gaudint de la feina? Com és?
Jo crec que no hi ha gos més feliç que el gos de teràpia. El gos de teràpia és un gos que allà on va arreplega totes les mirades, arreplega totes les paraules dolces, tothom li vol donar menjar, tothom vol jugar amb ell, tothom el vol acariciar. Llavors jo crec que la feina del gos de teràpia és el somni de qualsevol labrador. Jo, per exemple, observo la nit, només entrar a la residència d'avis, com la gossa immediatament es posa les potes en el centre i començar a moure la cua, començar a estar amb una cara d'il·lusió que li veus l'expressió i dius, com no arriba a ser de feliç aquest gos doncs, fent aquesta feina.
Suposo que amb la pandèmia també deu haver estat molt complicat tot aquest temps, no?
Durant la pandèmia vam estar 6 mesos sense treure els gossos de casa. O sigui, no hi havia cap mena de servei, no, evidentment les residències estaven tancades, les escoles també, les policies locals prou feina tenien doncs, a controlar doncs, totes les pugues que la gent feia. Gossos explosius, evidentment, no hi havia res de creuers, no hi havia res d'avions. Llavors van estar 6 mesos que l'únic que fèiem era estar a casa i preparar els gossos entrenant doncs, a casa amb el que podíem. I intentant doncs, amb el nostre cotxe, els gossos de drogues, en espais oberts, el gos de teràpia doncs, practicant habilitats, perquè vam estar 6 mesos completament tancats.
Va ser fàcil tornar a la feina?
Teníem moltíssima il·lusió, però sí que vam notar una mica la baixada del rendiment dels gossos, que sí que es nota. O sigui, pensant que un gos operatiu ha d'estar treballant contínuament, ha d'estar actualitzant, entrenant, diferents espais, diferents ambients contínuament, i el fet d'haver estat 6 mesos recluït, sí que els primers dies, els primers inclús 2 setmanes, sí que vam veure que hi havia una mica de baixada del rendiment. Llavors, evidentment, la il·lusió va poder amb tot, i els gossos van tornar a reenganxar ràpidament i vam tornar als mateixos estàndards de qualitat que teníem. Però sí que va ser una mica dur en aquest sentit, que els gossos de cop es van trobar doncs, tancats i això va fer que baixar el rendiment.
Tornant als gossos de teràpia, hi ha una edat òptima perquè comencin a treballar i una edat recomanable perquè es jubilin o depèn de cada individu?
Sí, depèn de cada individu, perquè hi ha gossos que maduren molt lentament i n'hi ha que ho fan molt ràpid. Llavors, nosaltres, per exemple, ens agrada treballar quan el gos mínim ja té un any, és a dir, que el gos ja té una maduresa física i mental que el faci hàbil per poder treballar. Tot i així, des de cadellets, el que fem és que a poc es vagi situant el seu futur lloc de treball. Per exemple, tenim una residència d'avis, fem el servei amb el gos adult i llavors portem el cadell perquè ja comenci a veure, doncs, això, bastons, cadires de rodes, els ascensors, els terres que brillen, tot aquest tipus de coses que el gos, doncs, potser en un primer moment el podrien impressionar. Llavors, a poc el gos va començar a fer el seu futur lloc de treball, però només comença a treballar realment doncs, per la jornada que li toca i a quan és adult.
Estic segur que hi ha molts gossos, moltes persones que s'enamoren d'aquests gossos de teràpia, però vull preguntar, hi ha gossos de teràpia que també s'enamorin de la persona a la que van a cuidar?
Sí, hi ha gossos que no saps per què, científicament és molt difícilment explicable, però que generen un vincle especial en persones. I normalment solen ser les persones que estan més afectades. Nosaltres, per exemple, a la residència d'avis hi ha una senyora que està molt depressiva, però sabeu que les circumstàncies que ha hagut de viure molt dures, i la nit la gossa que tenim és com que té una mena de filia especial cap amb ella, corre cap a l'habitació, li salta el llit, li fa tota mena d'habilitats, tota mena de moneries, i veus també la reacció de la persona i la veritat és que emociona. O sigui, una persona totalment deprimida, que no és capaç ni d'aixecar la mirada, tot el dia plora, tot el dia està en posició fatal, doncs com amb la nit és capaç d'aixecar-se, buscar-li una galeta, de tirar-li la pilota o de caminar fins al passadís. Llavors, realment, aquests moments per mi són impagables. Si et fan sentir d'una manera que és, bueno, m'emocionaré tot, que és inexplicable.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Estic segur que amb el que ens has explicat en aquest darrer tram, Roser, també has emocionat a tota la gent que ens escolta i que, bé, són persones, els oients d'aquest programa, que aprecien, estimen i valoren els animals i també la gent que els cuida. Però, clar, quan trobem històries humanes com aquesta que... Bé, humanes i canines, com aquesta que ens has explicat, és magnífic. Estem molt contents. Roser, gràcies per haver-nos acompanyat. Estem a la recta final del programa. Només tenim temps que per agrair una vegada més la teva presència. Desitjo de tot cor que no sigui la darrera i que puguem tornar altres vegades com hem fet anteriorment. Molta salut, sort, gràcies i fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a tota la gent que ens escolta, si volen saber més coses del que fan a Lladruc, doncs que visitin a la Roser a Lladruc, a Peralada. Gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau. You got me running, got me running.